Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 11:45 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Són les 11:23, com cada dilluns, la Rosa Barceló arriba amb més receptes per al benestar, el magazín de l'Hora L. Rosa, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Han acomanat el cap de setmana bé?
Sí.
Sí?
Esmolant la destral, que diu.
Molt bé. Una
descansant.
Que la gent sàpiga què vol dir, això d'esmolar la destral.
Sí, sí, és que per a continuar tallant, no, de tant en tant s'ha d'esmolar la destral. La manera de dir per anar descansant, per poder continuar amb el dia a dia.
Perfecte. Bé, la setmana passada ja vam encetar una mena de monogràfic del que seria el nostre tema fins a final de temporada. A l'espera també, òbviament, de si hi ha alguna persona que li interessi parlar d'algun tema en concret, que ens ho faci saber, però si no, doncs seguirem parlant del mateix, fins al final d'aquesta temporada, Rosa.
Sí, vam començar a parlar de, i continuarem, de l'autoestima. El que passa és que la enfocarem segons diferents autors. La setmana passada vam parlar d'un gurú de l'autoestima, que és el Nathaniel Brandem, que té molts llibres, i com l'enfocava ell, avui veurem com l'enfoca un altre personatge important, que és el Walter Riso, que té un llibre que es diu Enamora-te de ti, de l'editorial Planeta, que enfoca el tema de l'autoestima, que és una mica el que comentarem avui. I d'aquest autor també ja ha sortit ara, ho comento perquè ja que ha sortit, un llibre boníssim, al meu entendre, que se titula Desapegar-se sin anestèsia, que parla de tots aquests vincles dependents, aquests vincles afectius contraproduents, i està molt ben escrit i està molt bé. També tots estan a l'editorial Planeta. Com enfoca el Walter Riso el tema de l'autoestima? Per aquest autor, ell inclou dintre del concepte d'autoestima quatre idees, que és tenir un bon autoconcepte, és a dir, allò que pensem, l'autoconcepte és allò que pensem de nosaltres mateixos, tenir una bona autoimatge, és a dir, quina opinió tenim del nostre aspecte, tindre un bon autoreforçament, és a dir, de quina manera o en quina mesura les persones ens premiem o ens autoreforcem, ens gratifiquem, ara ho anirem parlant tot això, i per últim, una bona autoeficàcia, és a dir, la confiança que tenim en les nostres capacitats i possibilitats. Bon autoconcepte, una bona autoimatge, un bon autoreforçament i una bona autoeficàcia. Ara ho anirem parlant. Quan parla d'un bon autoconcepte, allò que pensem de nosaltres, fa referència una mica a com ens tractem, què ens diem, què ens exigim i com ho fem les persones. Què és el que no, fem al revés, què és el que no hauríem de fer si volem tenir un bon autoconcepte? El que no hauríem de fer, que moltes vegades fem, és aquella autocrítica destructiva, cruel i constant que fem les persones amb nosaltres mateixes, no? Sol ser a vegades persones molt perfeccionistes, mai satisfetes, que s'autoexigeixen tant que és impossible arribar-ho. Clar, si jo m'exigeixo la lluna i és impossible arribar-hi, mai estaré satisfeta, mai estaré contenta, mai tindré un bon autoconcepte de mi mateix. Són persones que es fan una autorotulació negativa, vol dir que es posen etiquetes negatives. Ho hem comentat moltes vegades en aquests programes. No és el mateix soc un desastre que m'he equivocat. No és el mateix soc tonta que no vaig veure algo en concret. Separar sempre la persona del comportament. Com a persona me mereixo un respecte. El comportament a vegades pot ser més adequat que unes altres. Són persones que s'autoexigencien d'una manera brutal, no? És el fet de se comparen entre... Tots tenim un jo ideal, la Rosa que a mi m'agradaria idealment, l'ideal ser. Però hi ha un jo real, la Rosa que sóc. Si la distància entre el jo real i el jo ideal és d'anys llum, és quilomètrica, evidentment aquesta persona mai estarà satisfeta. I pot passar dues coses. Pot passar que s'esforci d'una manera obsessiva a aconseguir aproximar-se en aquest jo ideal que té tan a lluny, amb la qual, com que no arribarà, perquè és impossible, perquè els objectius que es posa són extrems, l'únic que aconseguiràs és estressar-se i obsessionar-se sense cap tipus de satisfacció, o com que aquestes persones també tenen un pensament tot o res, com que no puc aconseguir-ho tot, me'n vaig al res, és a dir, deixo de fer res, deixo de proposar-me, d'exigir-me, sóc un desastre i actuo en conseqüència. És a dir, quan mos posem estos objectius, quan el jo ideal està tan a lluny, que perquè volem una perfecció que no tindrem, o cap al fet d'estressar-se, o cap al fet de plegar i deixar i passar a ser tot el contrari. Res, com que no puc ser tot, com que no puc ser perfecte, passo a ser un desastre.
O tot o res.
O tot o res, aquest pensament. Per tant, per tindre un bon autoconcepte, que és una part de l'autoestima, segons aquest autor, hem de ser més flexibles amb nosaltres i amb els altres, amb les nostres exigències. Revisar els nostres objectius, metes i la possibilitat d'assolir-les. No, la lluna no. No sesguem la realitat veient sols les coses dolentes de nosaltres. Són les posicions existencials que han parlat, aquelles persones que només veuen el dolent seu i el bo dels altres. No? Hem de ser més objectius, més realistes, veure que nosaltres tenim coses bones i que els altres també, i que nosaltres tenim coses no tan bones i que els altres també. Tratem d'aproximar-nos al jo, del jo real a l'ideal, però gaudint pel camí, perquè llavors no hi ha estrès. Gaudint pel camí, no esperar que arribi l'objectiu final, perquè probablement després estaré tan cansada que no podré ni disfrutar. Gaudint pel camí. I aprendre a perdre, sense que això vulgui dir que em poso l'etiqueta de que sóc una perdedora. No posem etiquetes. He perdut, avui he perdut, però no sóc una perdedora. De vegades hem d'acceptar que els somnis... hem de despertar dels somnis, hem d'acceptar que no es faran realitat, i això no ens fa ser ni millor ni pitjor, sinó que ens fa ser més realistes i ens fa ser més humans. Acceptar allò que podem arribar i allò que no podem arribar, allò que depèn de nosaltres i allò que no depèn de nosaltres, i evidentment treballar per aconseguir allò que sí depèn de nosaltres, acceptant que hi haurà una part que no depèn de nosaltres. Si actuem d'aquestes maneres, tindrem una quarta part del concepte d'autoestima, que és tindre un bon autoconcepte. Hi ha una segona part, que és la bona autoimatge. Què pensem del nostre aspecte? A veure, això jo veig, sobretot amb gent molt jove, i els que no som tan joves també, però amb gent molt jove, que lo de la imatge és una part molt preocupant, sí, i que genera molt malestar i molta inseguretat. Vivim en una societat que és molt difícil arribar als criteris de lo que és estètic, lo que és bell, lo que és guapo. No entrem ningú. Ah, si te compares en aquests ideals d'estètica que te presenten, tots estem en dèficit, no hi ha ningú que arribi a ser... I si això és una bona part de la imatge, de l'autoestima, la imatge, l'autoimatge, i esta part està en dèficit, sempre trontolla, no? El llistó està molt alt, allò que és vell, que és bonic, que és estètic, són uns criteris externs que venen donats per la moda del moment i que moltes persones no encaixem. Llavors, què vol dir? Ja no podem tindre una bona autoestima. Bueno, sí que és veritat que, i és injust, és veritat i és injust, que les estadístiques demostren, per exemple, que els judicis cap a les persones guapes, atractives, quan s'equivoquen, els judicis que els hi fem són més benevolents que si ho fa una persona no tan guapa, no tan atractiva. Està clar que, per exemple, inclús a l'hora de buscar feina, segons quins llocs de treball, les persones atractives i guapes ho tenen més fàcil. És injust, sí? És veritat, també acceptem la part
és
de
injust,
realitat.
Però és injust, però és real.
Ha, és el que hi ha. No? Llavors, clar, a vegades és difícil acceptar-te quan te ho posen tan difícil des de l'exterior. No parlem ja d'adolescents, que perquè està més grosseta o perquè té algun petit defecte ja sembla ser que no pugui tirar endavant a la seva vida. No? Com ho podem anar tantejant, això? L'autor explica un experiment que és bo, que és molt bo. Ell se va trobar amb una dona que tenia al despatx, no? A la consulta, explica ell que tenia la sensació que era una, que no era atractiva, que no era desitjada, que no la volia ningú, no? Que no es trobava guapa, no es trobava ben bella mateixa. I el, en canvi el terapeuta va dir, pues, si és una dona atractiva, és una dona guapa, no? Com pot ser que no es vegi bé en ella mateixa? Llavors va voler fer un experiment. Diu, mira, saps què? Dis-me dos persones del teu entorn que tu consideres guapes, dos xiques, no? Com ell. I va dir, pues tal i tal. Diu, vale. L'experiment consistia en que estaven les tres fent un cafè, i llavors passaria una sèrie de voluntaris i les haurien de valorar en funció del seu atractiu físic. Li volia demostrar que des de fora la veien d'una altra manera, no? I així va ser, eh? Quan va anar passar gent valorant-li el seu atractiu físic, els resultats van donar que era tan o més atractiva com les altres dues persones que ella sí que considerava atractives i ella no. I quan li va demostrar els resultats, no? El terapeuta li va demostrar els resultats, ella va mirar i va dir, no em puc arribar a creure que la gent tingui tan mal gust. Lluny de reforçar-li que no, ella estava convençuda que realment no era atractiva, ja. No és ja com els altres te veuen, sinó com tu te veus, no? És difícil quan una persona no s'ho creu, no? Quan una persona no està bé en ella mateixa, i això ve donat per la història, no? Si tan volgut com ets, o tan valorat com ets, o no eres prou guapa o prou, com els altres de la història em van passar a parlar la setmana passada una mica. L'important no és ser guapo, atractiu, bell o no, sinó agradar-se a un mateix. Per aconseguir-ho és com venien, no fixar-nos en les pautes que ens donen externes, sinó inventar-les, ser jo, en la meva individualitat. La bellesa és una qüestió d'actitud. Jo em puc sentir més o menys bé en mi mateixa, i a partir d'aquí això ho transmeto als altres, i els altres me tracten. Si jo em sento poca cosa, si jo em sento fea, si em sento malament, amb la meva individualitat, no hi ha un patró establert de gustos. Els gustos cadascú té els seus. A vegades hi ha persones que no s'accepten i dius, si et miressis amb els meus ulls, te veuries com jo te veig guapa. No els patrons de l'estètica de la moda, de les persones, Tant és una qüestió d'actitud, és una qüestió de sentir-se bé en un mateix, perquè això és el que transmetem cap a fora, no? L'actitud, la postura, la imatge, Independentment, tots tenim les nostres parts més o menys atractives i no tan atractives. Com amb moltes coses, tots tenim coses bones i no tan bones, i amb el tema físic també. Però jo, la meva individualitat, el meu estil, a mi m'agraden així, mostrar-me així, des del respecte jo cap als altres i els altres cap a mi, no? No hi ha un model de bellesa, és el nostre, la nostra manera. No mos hem d'imposar des de fora, si nosaltres mos hem de sentir bé, perquè si no, si mos comparem amb els patrons del moment, que acabem pensant que som horribles, que no arribem en res, El nostre patró. És una qüestió d'actitud. Fixeu-se bé, hi havia el Charlie Brown, que ja me'n recordaré tota la vida d'una vinyeta que està ell amb el cap així baix, cotxo, cap endavant, i li diu, mira, esta és la meva actitud depressiva. Imagineu-se tots amb el cap cap endavant, És la meva actitud depressiva, així em sento depressiu. Diu, i si aixeques el cap? Diu, no, diu, perquè si aixeco el cap, llavors ja no hi estic depressiu. L'actitud fa que estiguem d'una manera o d'una altra. Sent jo, en totes les meves imperfeccions, me puc sentir, puc tindre una actitud de sentir-me bé davant dels altres, no? Per tant, hem de tractar de definir els nostres criteris d'allò que és bell i estètic i arreglar-nos per nosaltres, no pels altres. És una qüestió de gustos, i de gustos no hi ha res escrit. Destacar les coses bones que tenim, que ens agraden, transmetre una bona imatge positiva, i ens tractaran d'acord amb ella, recordeu? Si vaig amb el cap cap endavant, me tractaran com a persona depressiva, no des de l'altivez, que diuen en castellà, l'arrogància, sinó des de la seguretat, me poden tractar com una persona més segura. No ens comparem, acceptem-nos incondicionalment, i compte d'anar al tot o res. És a dir, si no sóc la perfecció, sóc un desastre, no, amb les meves qualitats. I quan mos fem grans, clar, dius que quan mos fem grans el cos ja, clar, ni el cos, ni la cara, ni res, és com era, no? Però un se pot fer gran en dignitat. Un se pot ser una persona gran amb una estètica, amb una bellesa, amb un saber estar, amb una posició digna. malgrat sabem que no tenim 20 anys. Un altre, tenim dos quartes parts, anem per la tercera, són quatre conceptes, però tindre una bona autoestima, l'autoreforçament. L'autoreforçament és aquest diàleg intern que ens reforcem a nosaltres mateixos. Llegeixo una frase de l'autor que diu, si algú afirmara, mi pareja me elogia muy pocas veces, no suele complacerme, no se preocupa por mi salud, me dedica poco tiempo y casi nunca me expresa afecto, diu, estaríamos de acuerdo en dudar que realmente exista un sentimiento de amor. Això li hem de llegir les nostres parelles. Mira, a veure. Ui, o no, per si acaso tinguem sorpreses. Diu, estaríamos de acuerdo en dudar que realment exista un sentimiento de amor si des de fora mos veixi, no? Diu, de manera similar, si nunca te refuerzas ni te premias a ti mismo, si no te dedicas tiempo, si no te expresas afecto, tu autoestima serà nula o insuficiente. És a dir, no ha de vindre més des de fora, sinó ha de vindre també des de dins la nostra capacitat per reforçar-nos, que no vol dir la soberbia aquella de presumir davant dels altres lo bona que sóc, sinó la diàleg intern, la satisfacció íntima i personal de sentir-nos bé perquè, pues bueno, perquè hem sigut coherents, perquè hem actuat de la manera adequada, perquè hem fet les coses el millor que hem sabut, i no aquelles falses modèsties que ens van transmetre de que no ha estat res, era la meva obligació, o com si no m'ho mereixo, o com si l'autoelogi fos de mal gust. És de mal gust presumir davant dels altres, si vols, no? Però no la satisfacció íntima i personal de que si he fet algo i ho he fet bé, me sento contenta, me reforço i me sento bé, me cuido, és una manera de cuidar-me a mi mateixa. Com diu, això ho diu lo Bucay, no? Diu, saber sense vergonya que hi ha aspectes en els que tinc certes capacitats, i saber també sense vergonya que hi ha d'altres en què no les tinc, però no m'he d'avergonyir de fer les coses bé. A l'adolescent no s'ha d'avergonyir de traure bones notes, ni tampoc s'ha d'avergonyir, pues, bueno, si no en sap tant, de jugar a futbol o al revés, o al revés, acceptar les coses que fem bé, reforçar-nos-les i íntimament, i acceptar les coses que no fem tan bé. I per últim, l'última part del que el Walter Rizzo parla de que inclouria el concepte d'autoestima, és l'autoeficàcia. L'eficàcia és, d'alguna manera, el que ens exigim les persones, no? I podem trobar que tenim que persones és tan dolent no exigir-se res com sobreexigir-se. És tan dolent tirar la tovalla a la primera de canvi com obsessionar-se en aconseguir coses que són difícils i impossibles. Quan parlem d'autoeficàcia, parlem d'aquella persona que és capaç de pots tindre unes metes sòlides, realistes, que és capacitat d'afrontar els problemes i els obstacles, que té capacitat, que és constant, persistent, sense obsessions, que funciona en el sentit de que sap resoldre els problemes i les circumstàncies que li puguin portar a la seva vida sense fer el que moltes vegades fem, que és evitar o postergar, esperar a què esperem. És un pensament típic. Moltes vegades en consulta veus persones que ja porten anys patint sobre algun aspecte i els dius, però què has esperat a buscar solucions? Què has esperat a fer algo? I te diuen, no, és que em pensava que passaria sol. És que em pensava que el temps ho canviaria sol. El temps no canvia res. A vegades ho empitjora. Som nosaltres que hem de tindre una actitud proactiva, una actitud activa, una actitud resolutiva que faci que afrontem els problemes i afrontem les coses, perquè això ens donarà seguretat. I sobretot amb els nens, que després som els adults, les primeres experiències són molt importants. Els primers exàmens, les primeres coses que faci, si les resol bé afrontant-les i té un bon resultat o les coses li van bastant bé, això li donarà més seguretat, més confiança, creurà en ell per dir, pues, si he sabut resoldre, també puc resoldre altres coses. La meva actitud activa que funciona me permetrà afrontar-la d'altres coses. És molt important, perquè el que sinó que fem és evitar, fugir, postergar, esperar que algú m'ho solucioni o esperar que sol se resolgui el problema. No hem d'esperar tant. Hi ha un conte, que no sé mai, de nens, que és aquell follet que és un sabater que té molta feina i se'n va a dormir i en un tema quan s'aixeca li han fet la feina, no? Han sortit los duendes, no sé com se diuen, i li han fet
els nans.
Sí, li han fet la feina, no? Això es conté. La realitat és que si te'n vas a dormir
la feina és de per fer, no?
Trobaràs, on anem a trobar la d'ahir i la d'avui, eh? Som nosaltres que hem de resoldre, no? Per art de màgia ens ho resoldran, no? Que si bé és difícil, sí, però allò que és difícil vol dir que és probable, és possible, eh? Si jo dic que és difícil, sí, però llavors què vol dir? Si és difícil vol dir que és possible, no? Comencem, no? Hi ha una frase d'un tant John Maxwell, un poeta anglès del segle, bueno, del 1878 al 1967, que diu això, diu: tal vez suceda que una vez cada siglo la alabanza eche a perder a un hombre o lo haga insufrible, allò de dir la vanitat, eh? Se ho creurà. Pero es seguro que una vez cada minuto algo digno y generoso muere por falta de elogio, ¿eh? Algo digno y generoso muere por falta de elogio. Cap a dins i cap a fora. El fet de reforçar les actituds positives nostres i dels altres són les que em permetrà continuar lluitant, continuar esforçant-me, continuar fent. I és important. No és que sigui la teva responsabilitat, sí, però la meva responsabilitat, si hi ha un reconeixement, si arriba extern, fantàstic, però si no, que ens arribi intern, sentir-nos bé, perquè és el que ens dona ganes de continuar esforçant-nos i continuar treballant. Per tant, per aquest autor hem de cuidar aquests quatre conceptes, eh? Una bona autoestima inclouria un bon autoconcepte, el que penso de mi, una bona autoimatge individual, jo, no dels patrons que et marquen, un bon reforçament, cuidar-me passa per reforçar-me i sentir-me bé per les coses que faig, i una bona autoeficàcia, que és afrontar les coses, resoldre-les, i això em donarà confiança i seguretat a mi mateixa per pensar que puc continuar afrontant les coses i resoldre-les. Aquestes serien les quatre idees més importants. I si jo actuo d'aquesta manera, és més fàcil que transmeti aquesta manera de funcionar a casa, perquè a vegades pregunten molt de l'autoestima dels nens. Jo insisteixo que és molt important que els adults tinguin una bona autoestima, perquè si jo educo amb aquests valors que hem estat parlant avui, és més fàcil que, si mostro així i educo així, els que venen, les generacions posteriors, també adoptin aquests patrons i aquests valors. Per tant, no és tant a vegades l'autoestima dels nens, sinó l'autoestima dels adults el que s'ha de treballar. Per acabar.
I per acabar, com sí, sempre,
La pràctica de l'atenció plena.
El practicum.
D'aquesta setmana. És una activitat, hem de buscar l'atenció plena amb el que és una activitat de la vida quotidiana. És a dir, elegim una tasca concreta, que pot ser o rentar-nos les dents, o preparar-nos l'esmorzar, o conduir, o fer alguna activitat manual, o mentre estic a la dutxa, algo quotidià. Centrar l'atenció plena en aquesta tasca elegida. Viure-la i gaudir-la sense pensar en ella, sense anticipar, sense pensar en el que faré després, el que vindrà després. Com si fos la primera vegada que em dutxo, la primera vegada que em rento les dents, o la primera vegada que em preparo l'esmorzar, o que netejo, el que sigui. No pensar en res més, sinó centrar l'atenció en l'activitat, en allò que estic fent, com me cau l'aigua, com moc el braç per rentar-me les dents, sense anticipar ni pensar res més, que ho fem. Jo dic que és molt fàcil dir-ho, que ho fem, però fàcil no vol dir impossible, fàcil vol dir possible. Descobrir com si fos, insisteixo, una activitat que no hem fet mai. Gaudir del fet de que me vindrà el resultat sol, no sé jo el que passarà, me vindrà sol. Si em distrac, lo de sempre, tornar a centrar l'atenció en allò que estem fent. Jo començaria per activitats, agafar per exemple una activitat curta de temps, la duració depèn, però de dir: soc capaç de centrar la meva atenció plena mentre m'estic rentant les dents, per exemple, i a partir d'aquí augmentar en activitats que requereixin més temps. Fixeu-vos bé,
sí, perquè la dutxa pot ser de 5 minuts a 2 hores, no?
Claro. Lo que passa és que 2 hores centrats no ho aconseguirem, per tant, de dir, bueno, la millor
és difícil o no ho aconseguirem.
Bueno, algun Dalai Lama d'aquests que estan molt entrenats,
sí.
Los occidentals jo penso que és més difícil. Me dono per satisfeta, sí, aconseguir pues, els primers 5 minuts de dutxa centrar l'atenció amb el tema. I per tant, que cada un augmenti la capacitat d'atenció plena que pugui. En una activitat quotidiana. Veureu que són moments que podem aprofitar del nostre dia a dia, que no cal un temps especial per dir ara vaig a fer això, i que ja estem reparant i millorant la nostra capacitat d'atenció i concentració. Amb una activitat quotidiana, si marxo, insisteixo, tornem a centrar-nos en allò que està ben fet. Millora la concentració i tenim una sensació de que controlem la nostra ment, no que els nostres pensaments a la nostra ment mos controla a nosaltres.
Molt bé, doncs amb aquesta pràctica ho hem de deixar aquí, Rosa, el proper dilluns, i tornem a ser amb més coses aquí a Recetes per al Benestar.
Fins la setmana que ve.
Molt bé, Rosa, que vagi bé, bona setmana.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.